Atenció amb els que teniu al·lèrgies, perquè es veu que es presenta una primavera bastant dura. Diuen els especialistes que han augmentat un 25% les primeres visites per reacció al pol·len. Els especialistes preveuen una temporada més llarga i més intensa degut a les pluges. Avui en parlem de tot plegat amb el doctor Joan Bartra, cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha tingut a bé atendre la nostra trucada. Doctor Bartra, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, és veritat que ens espera una temporada llarga i intensa d'al·lèrgies degut a les pluges, aquestes darreres pluges que hem tingut?
Doncs mireu, m'agradaria ser categòric amb un sí o un no, però no es pot ser categòric ni en el sí ni en el no perquè és molt difícil fer una predicció quan és, no? Depenem de variables meteorològiques, com és la pluja, com és el vent i altres factors que influencien o bé a curt termini amb algunes plantes, sobretot a les herbes, i algunes ja no tant a curt termini, sinó potser més a llarg termini, el que ha plogut fa uns mesos, com poden ser els arbres. Per tant, fer una predicció de nivell de pol·len és molt difícil, però sí que podem dir que pot ser un any, anem a dir, interessant a nivell de quantitat de pol·len que hi haurà. Bueno, que ja comença a haver-hi, perquè la primavera, en termes de pol·linització, ja ha començat.
Perquè això del canvi climàtic ja ha canviat totalment les coses, no? Ara floreix un arbre en qualsevol moment de l'any, una planta.
Doncs sí, és un tema molt, també molt interessant, en el qual doncs, se'n parla molt de l'efecte del canvi climàtic amb les al·lèrgies en general i també en particular amb el pol·len, però quan parlem d'evidència científica, com tota aquesta vida, no, que l'evidència científica costa demostrar-la, doncs no hi ha tantes dades, no, per poder ser molt contundents, però les que hi ha sí que indiquen que el canvi climàtic, o potser més que el canvi climàtic també, el que provoca el canvi climàtic, sí que és un inductor de per què pot haver-hi més quantitat de pol·len o que aquest pol·len que hi hagi estigui durant més temps en suspensió a l'aire o per què poden canviar una mica els patrons, no, de les èpoques que pol·linitza, sigui perquè s'allarguen, sigui perquè siguin més intenses. Doncs podem sí dir que, efectivament, de forma molt general, podem dir que l'evidència va a favor de que sí hi ha més al·lèrgia al pol·len degut a la contaminació o bé al canvi climàtic secundari a la contaminació.
Què hi ha de ser en això de que hi ha persones al·lèrgiques al pol·len però que també ho són algun medicament? Té una relació això?
Doncs no, no hi ha una relació directa perquè quan diem malalties atòpiques, vol dir aquelles malalties que hi ha una predisposició genètica per fer al·lèrgia, i aquí és on tenim l'al·lèrgia respiratòria, que, per exemple, és aquesta al·lèrgia al pol·len, no? Aquesta rinitis, la conjuntivitis, l'asma, això sí que està lligat amb aquesta, no, predisposició que pot tenir un individu per fer al·lèrgia, però l'al·lèrgia a fàrmacs, també, tornant a parlar d'una forma molt general, que generalitzar costa, però podem dir que no està lligada directament amb aquesta càrrega atòpica. Per tant, no podem dir que qui té al·lèrgia al pol·len té moltes més possibilitats de fer al·lèrgia a fàrmacs. Van per dos vies diferents.
Pot ser que una persona no hagi estat al·lèrgica mai i que de cop i volta comenci a ser-ho?
Sí, de fet no és que pugui ser, sinó que és una realitat. Ningú neix al·lèrgic a res. És un defecte, una alteració del sistema immune. L'al·lèrgia, insisteixo, és una alteració immunològica i és una alteració immunològica que s'adquireix amb el temps. Pot debutar, no, els primers anys de vida o inclús mesos, si estem parlant d'al·lèrgia a aliments, o quan estem parlant, com avui, d'al·lèrgia al pol·len, doncs ja no és tan freqüent que debuti el primer any, però sí que a partir dels 3-4 anys de vida és quan pot debutar, però per què no fer-ho als 60 o als 70 anys, que no és el més habitual. Per tant, no es neix amb al·lèrgia. Et pots tornar al·lèrgic i o es torna al·lèrgic el que pot, no el que vol.
I es pot deixar de ser al·lèrgic?
Doncs no, perquè l'al·lèrgia, al moment que hi ha aquesta alteració immunològica, ja és una signatura que hi ha al sistema immune que fa que tota la vida continuïs estant sensibilitzat o siguis al·lèrgic a allò que t'has fet, quan estem parlant, per exemple, de pol·lens. Una altra cosa és si amb el temps es va adquirint també una tolerància, perquè el sistema immune també va adquirint o va lluitant per combatre, no, aquest defecte immunològic, no, el que en diem un equilibri. I és com el yin i el yang, no? Igual que hi ha la part negativa, que és que hi ha una desviació del sistema immune, aquest mateix sistema immune intenta d'una forma espontània tornar a tolerar. I això és el que a vegades passa amb els anys, que degut a aquesta regulació immunològica pot ser que a poc aquesta al·lèrgia que els primers anys és molt més intensa, amb el temps, amb els anys, vagi minvant, però no desapareguent. I una altra cosa també és aquest concepte que diem de senescència, que vol dir envelliment, no?, del sistema immune, igual que envelleixen doncs, les cèl·lules de la pell, doncs, també les cèl·lules del sistema immune pateixen un envelliment i amb aquest envelliment doncs, possiblement el sistema immunològic també perd, si podem dir d'alguna manera, pistonada, no?, en el món de l'al·lèrgia. Això és el que en diem aquesta senescència, en el qual es parla, però una vegada més és un tema que està en estudi perquè encara hi ha poca evidència que de mostri si amb els anys aquest envelliment del sistema immune pot influenciar que també l'al·lèrgia o les reaccions al·lèrgiques vagin minvant. Però la realitat és que pot ser, no tothom, que amb els anys no puguin anar alguns pacients perdent aquesta activitat immunològica i, per tant, menys símptomes, alguns d'ells.
Molt bé. Doctor, l'única prova que es fa servir és allò dels puntets al braç i anar punxant o hi ha d'altres maneres de saber si ets al·lèrgic?
Doncs sí, aquests puntets, no? Aquestes proves al braç, no? Que són amb, no? aquests petits, no? Escarificacions, això en diem el prick test o les proves intraepidèrmiques, es continua fent, però sí que és cert, que en els darrers anys hi ha hagut molts avenços en el que és els diagnòstics in vitro, és a dir, els anàlisis de la sang. Ara, per exemple, en pacients complexes, que no vol dir que s'hagi de fer a tothom, perquè tot depèn, no, del context clínic que està aquesta expressió clínica de l'al·lèrgia, però hi ha pacients que tenim unes eines diagnòstiques que podem mirar doncs, amb una anàlisi, amb una quantitat mínima de sang, fins a 300 al·lergens. Això és el que... Això és el que en els darrers anys, no?, els darrers anys ha entrat a la pràctica clínica habitual, però per aquells pacients que es mereixen, no?, que pel problema clínic que tenen, que siguin tributaris de fer aquest estudi. Doncs sí, la resposta seria que continuem fent aquestes proves cutànies, però hi ha més avenços, afortunadament, que ens permeten complementar, en alguns casos, tota aquesta aproximació que ens donen els tests cutanis, que continuen sent molt, molt valuosos.
I tant que sí, home. I l'antihistamínic, diguem-ne, que seria la solució a diguem-ne, la gran majoria d'al·lèrgies?
Bé, l'antihistamínic, diguéssim, que és el primer esglaó de tractament, el primer esglaonet. El que passa que hi ha molts més esglaons. Sí que és cert que a les reaccions al·lèrgiques és un dels mediadors, no?, que produeixen les nostres cèl·lules quan s'activen per l'al·lèrgia, és la histamina, no la única, i per tant per això van bé els antihistamínics, però no vol dir que amb els antihistamínics ni molt menys ho solucionem tot. I afortunadament, igual que ha passat amb l'avenç, amb els diagnòstics, no?, que hem dit, per exemple, aquests diagnòstics in vitro, afortunadament els darrers anys també hi ha hagut avenços en les línies de tractament quan no es pot solucionar amb un antihistamínic.
Certament. Escolti'm, abans d'acabar, hi ha pocs al·lergòlegs, no, doctor?
Doncs sí, efectivament, fa falta més al·lergòlegs, sobretot més al·lergòlegs quan estem parlant de la sanitat pública, per poder atendre doncs, a la quantitat de pacients que tenen patologia al·lèrgica i que impacta d'una manera molt important a la seva qualitat de vida. Ah. Aquí fer un estudi, no?, al·lergològic és important i per això fa falta especialistes. I un altre tema important amb aquesta pregunta és que no només que faltin, no sé si estem parlant a Catalunya, al·lergòlegs, que la resposta és sí, però és que a més es dona una situació molt important i és que hi ha molt poca equitat territorial. Ah. Estem parlant que depèn de quines àrees, no?, quines comarques, departaments, no?, d'atenció sanitària, sí, hi ha una força d'al·lergòlegs, doncs, bon, anem a dir, interessant, i en canvi, amb els altres indrets del territori català, és molt pobre o no existeix. Aquesta és la realitat.
Efectivament. Doncs, escolti, s'han d'espavilar des del Departament de Salut i més al·lergòlegs, que fa falta perquè sempre als hospitals i a les consultes hi ha llistes d'espera, i ara que arribem en aquesta època, que és, diguem-ne, ja comença la primavera, doncs comença els estornuts, la rinitis, el mal de cap i un llac, etcètera. Li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, el cap del Servei de l'Al·lergologia de l'Hospital Clínic, el doctor Joan Bartra. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres i bona primavera.
Igualment, bona abraçada, bona primavera. Adéu-siau.
Adéu.